és el torn d'Enric Sabet, és professor d'Història a la Universitat de Girona i forma part del Centre de Recerca d'Història Rural i que farà una intervenció sobre el context agrari sense parlar de novel·la, has dit, eh? I a més amb gràfics que ens mostrarà. No, Enric, ara, en sèrio, moltíssimes gràcies de ser aquí. Sé que per tu és un repte estar en un context de persones que es dediquen a la literatura i per tant amb un llenguatge que no és exactament, però estic convençuda que serà molt profitosa la teva entrada en aquest món. I per tant, esperem que veure aquí tot sovint. Una cosa només de funcionament, i és que és probable que enmig d'aquesta presentació doncs aparegui l'Eca Vigues a la pantalla, eh? Des de Bloomington, Indiana. Llavors hi ha... Bueno, l'Anna és la que se n'encuidarà de posar ordre a tot això, si és que passa així. Llavors el que farem serà les intervencions, i aleshores sí que podrem fer preguntes després de les intervencions.
Bé, moltes
gràcies.
De nou, moltes gràcies, Enric. Gràcies, Lluita. Gràcies. Bé, ja ho ha dit clarament la Mita, jo no puc parlar en propietat de literatura rural i de la muntanyenca. Tinc fetes les meves lectures, però amb un any això, la major part, perquè és un parell d'estudiant i ja tinc algunes canes. Del que puc parlar i del que sobretot, en tinc una idea, però sobretot en tinc tres preguntes, és que com era el món rural des d'una perspectiva més de la història social i de la història econòmica. Agafaré un arc cronològic generós, un arc ampli, des de mitjans del segle XIX fins 1930, intentaré veure una mica una trajectòria, una evolució al llarg d'aquest període. Parlaré sobretot, faré el que abans deia l'Enric Casanyes, faré el vol del propietari. Intentaré parlar de la perspectiva que tenien els propietaris sobre el món rural i sobretot sobre els seus patrimonis, eh? Quines coses en cada moment els preocupaven més en relació sobretot als seus patrimonis. I partiré, per tant, de la premissa de que, ja sé que no tots, però sí que menys bona part d'aquests escriptors que fan novel·les ambientades en el món rural, doncs ells mateixos eren propietaris rurals o procedien de nissagues carretinents i de rendistes rurals. Aquest seria el cas de la trinxeria, el cas d'en Prudenci Bertran, seria el cas d'en Pons i Pagès, seria el cas d'en Ruïra, d'en Espaireda... Certament hi ha alguns desencaixos, eh? Aquí en Bèlgim i Boix, el que tinc conegut, doncs, em sembla que vindria més de família Masovers que no de propietaris, eh? Però amb el compensatori també hi podríem posar un gran propietari, que és sobretot gran propietari, un gran propietari polític, amb algunes estacions literàries, que va deixar el seu rastre novel·lístic, com és el Carles de Camps d'Usinelles, Marquès de Camps, enginyer forestal, i un dels primers propietaris en extensió i en riquesa de la província de Girona, que a més va ser president del IACSI entre el 1897 i el 1901, i en aquest un dels fils conductors que jo seguiré, el del IACSI, el del Carles de Camps. Aquest període que va de mitjan segle XIX a 1930 és una etapa en què canvien moltes coses al camp, tant des d'una perspectiva agrària, productiva, tècnica, com també des d'una perspectiva social i, si voleu, també política. Jo no faré una síntesi de la història agrària de Catalunya al llarg d'aquest període, sinó que intentaré remarcar això que us he dit, eh? Quines varen ser les preocupacions, les actituds dominants entre els propietaris en relació, sobretot, a les seves explotacions agràries i en relació al govern del món rural. Distingiré, bàsicament, tres grans etapes o tres grans blocs cronològics, eh? Cadascun dels quals es vincula amb una de les tres paraules que he usat en el títol, modernització, crisi i recomposició. En primer lloc parlaré de les dècades centrals del segle XIX, entre 1950 aproximadament i 1970, que és una fase on afloren molts projectes de modernització, protagonitzats per les propietats rurals i les seves institucions més o menys representatives. Parlaré, en segon lloc, de l'etapa de la crisi finisecular, de les dècades de 1880 i 1890, i finalment acabaré parlant d'una darrera fase, podríem dir, de recomposició durant les tres primeres dècades del segle XX. Comencem per la primera. Després d'una fase d'inestabilitat política que havia conegut la societat rural durant les dècades de 1930-1940, el període de la Revolució Liberal, el període de la Guerra dels Batiners, les dècades que segueixen, les dècades dels 50 i dels 60, van donar lloc a una nova fase en què els propietaris rurals compartien la consciència de que moltes coses havien canviat en el seu món i de que calia una actuació decidida per part seva per consolidar la seva pròpia posició dominant en el món rural. Segurament l'expressió més nítida d'això la trobem en la creació de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre. Aquí tenim el logo projectat a la pantalla i la capçalera de la seva revista. Un institut fundat el 1851 com a associació de defensa dels interessos dels grans propietaris rurals. Un institut que surt precisament en aquest moment, en aquest moment veurem algunes connexions, però que no surt en el buit, sinó que també va precedit d'altres moviments precedents, previs. Entre ells, el més destacat, és el sorgiment d'aquesta Societat d'Agricultura de l'Empordà, o Societat d'Agricultura de l'Empordà, perquè escrivien en castellà, apareguda el 1845 amb Narcís Fages de Romà al capdavant. Fa temps que en Ramon Garrabou i altres companys vàrem resseguir una mica quins eren els temes centrals de la revista de l'IACSI per veure quines eren les percepcions, les preocupacions i les prioritats dels propietaris agraris en les diferents conjuntures que van travessar el camp català a partir de mitjan segle XIX. I pel tercer quart del segle XIX, per aquest període de 1950-1970, hi ha sobretot tres preocupacions que destaquen. La primera la diré molt ràpid i no insistiré, i de les altres dues m'hi entretindré una mica més. La primera és la necessitat de superar l'etapa d'inestabilitat política, la necessitat de pacificar el camp després d'aquesta època convulsa de revolució liberal per tal de donar pas a una etapa que els propietaris entenien com una etapa que havia de ser de modernització i de transformació de l'agricultura. La segona de les preocupacions dels propietaris era consolidar un marc legal i institucional que els hi fos favorable. I això vol dir un marc que legitimés els seus drets sobre la terra, els seus drets de propietat, que garantís la lliure circulació de productes i de mitjans de producció, que garantís el lliure comerç i que consagrés el mercat, això pot semblar una mica redundant, que consagrés el mercat com a institució reguladora al capdavall de l'activitat econòmica en substitució de l'intervencionisme estatal que hi ha estat l'habitual en l'antic règim. Un dels principals camps de batalla de l'IACSI i un dels mòbils de la seva creació, precisament en aquesta conjuntura de principis dels anys 50, va ser combatre el projecte de Codi Civil de 1851. El Codi Civil, el projecte, que no prosperarà, el projecte de Codi Civil de 1851, entre altres coses, preveia canviar tres elements importants des de la perspectiva dels propietaris. Preveia canviar el sistema hereditari, preveia prohibir la creació de nous establiments emfitèutics i permetre la redempció dels existents, i a més establia una durada de 60 anys per les rabasses mortes, que no eren considerades per aquest codi civil com un establiment. Excepte en el tema de la rabassa, on de fet el codi civil, el projecte, recollia la demanda dels propietaris per fixar un termini del contracte, els altres aspectes eren fortament rebutjats pels propietaris perquè alteraven les bases que sustentaven les seves rendes i els seus patrimonis. En relació a l'emfiteusi, Diaxi va fer una defensa tancada d'aquesta forma de divisió dels dominis, malgrat que bona part, i això en algun moment pot semblar contradictòria, perquè els propis propietaris eren emfiteutes dels senyors o dels antics senyors feudals, o potser de l'Estat, que en la desamortització s'havia quedat amb les rendes i els drets dels antics senyors feudals, quan eren monestirs. I els propietaris havien de pagar les rendes, havien de pagar censos, havien de pagar lluïsmes per raons de domini directe, però això per ells no era un motiu de preocupació ni de problema, sinó que el que volien era assegurar que els censos que ells cobraven, perquè al seu torn portaven més de 100 anys, que aquelles terres que havien rebut en establiment les havien subestablert a tercers, a petits pagesos, a petits agricultors, el que volien era assegurar la percepció d'aquests censos, d'aquests subestabliments, perquè aquests eren el fonament del seu benestar i la seva riquesa. Això, en algun passatge que he pogut recollir de l'Hereu Moradell, doncs el Bosc de la Trinxeria ho retrata bé, descriu el patrimoni de la família dels Moradell, i en referència a uns serrats que altrament haguessin estat absolutament erms, diu: «Los hereus de casa Moradell donaren eixes terres en emfiteusis als menestrals i treballadors de la terra dels pobles de Sant Climent, Espolla i Rabós, quins, amb molt treball, n'han fet uns terrenos dels més productius de l'Empordà. Paguen a llur senyor, o sigui, els Moradell, l'oterç i quart de raïms a obligació de portar-los a les tines de l'any». La preocupació dels propietaris en aquest moment era defensar, diguem-ne, totes aquestes rendes que procedien d'aquests subestabliments, fets per propietaris que alhora havien estat segles enrere establerts pels senyors feudals en els masos d'herres que posseïen. Aquesta defensa tancada de la propietat durant aquest període també insisteix molt en la idea de crear una guarderia eficaç. Quan pensen en guarderia i en guarderia rural, pensen en un cos de seguretat que intenti controlar i evitar les transgressions contra els seus drets de propietat. Al darrere d'aquesta demanda hi ha un procés relativament recent que els historiadors conceptualitzem com a procés de tancament de terres, una mica per traducció de l'anglès, que el terme és més conegut, que és el d'enclosures, tancaments, literalment. Un procés que consisteix bàsicament en l'anul·lació o abolició de tots els usos col·lectius que de forma habitual, consuetudinària, les poblacions rurals havien fet sobre les terres privades. Com ara podem encara anar a buscar bolets, doncs abans hi havia molts usos sobre terres privades que eren habituals, que formaven part del dret consuetudinari del costum, i el costum genera drets. Però aquests drets van veure's agredits des del segle XVIII i fins al mitjan segle XIX per tot un seguit d'iniciatives dels propietaris que van aconseguir anar tancant les seves propietats, anar limitant els drets que altres podien tenir sobre aquestes terres. I entre aquests usos hi havia, sobretot, el de recollir llenya, el de portar a pasturar animals sobre rostolls o el dret de cacera. La culminació de tot aquest procés de tancament de terres havia de ser la creació d'un cos de vigilància que els preocupava molt, que havia de perseguir a tots aquells que continuaven entrant a les finques per practicar aquests costums col·lectius. Aquesta era de reclamació dels propietaris, que es vehiculava a través de l'IACSI i que en van fer bandera durant molt temps, amb resultats limitats, perquè van aconseguir la creació d'algun cos, Mossos d'Esquadra, es va reactivar la figura dels Mossos d'Esquadra amb aquestes finalitats. El desplegament de la Guàrdia Civil vindrà molt més tard i van aconseguir, això sí, que se'ls autoritzés la creació de guardes rurals privats. Això també queda recollit en alguna en algun passatge, concretament de la Veu Morella i la figura del Cabreta, que a més figura interessant perquè havia estat primer mosso d'esquadra i després acaba sent una guarda privada, una guarda particular dels Morella. Una tercera preocupació que aflora a través de la revista del l'IACSI que tenien els propietaris era com adaptar-se al nou marc econòmic en què l'agricultura s'estava movent en aquell moment. Un marc econòmic que ja havia començat a canviar de manera significativa en el sentit que l'agricultura s'havia anat integrant de manera cada vegada més intensa al mercat. Els mecanismes del mercat, la comercialització del producte agrari havia anat adquirint cada vegada més importància. I això comportava una creixent dependència dels preus i comportava també una major preocupació dels propietaris per abaratir la producció i per aconseguir uns conreus més remuneradors. En relació als mercats, els propietaris els preocupaven tres qüestions. Els preocupava la competència que podien significar els plats castellans, que amb la construcció del ferrocarril ja començaven a arribar a preus molt barats als mercats catalans. Els preocupava també la competència exterior procedent d'altres països, tot i que aquesta podia esmorteir-se amb aranzels, amb protecció arancelària, i aquests, que va ser un dels grans temes de discussió política de la segona meitat del XIX. I els preocupava també la competència per la força de treball, els treballadors, que la indústria començava a exercir en algunes zones. Totes aquestes preocupacions els van portar a defensar i assajar nous models d'agricultura basats no només en aplicar noves tècniques i noves màquines i nous cultius, sinó també en aplicar noves formes d'organitzar la producció. I el model que van seguir en aquell moment va ser, el que tenien com a referent, va ser el model de l'agricultura anglesa. Agricultura, rotacions intensives de cultiu, on la terra no es reposava pràcticament mai, rotacions que estaven lligades també al desenvolupament ramader, perquè el bestiar consumia una part de la producció i alhora servia com a productor de matèria fertilitzant per restituir la fertilitat, i rotacions que s'organitzaven en grans explotacions cedides a arrendataris capitalistes que tenien prou recursos o prou accés al crèdit com per invertir, per innovar, per experimentar. El paper que els propis propietaris de l'IACSI s'atribuïen a la nova societat burgesa era la de ser ells mateixos un agent actiu, no només el de ser uns propietaris rendistes. I per això promovien una nova forma de gestionar el patrimoni molt més activa, molt més intervencionista, molt menys rendista. Es defensava que els propietaris deixessin de viure al marge de l'explotació i passessin a dirigir-la. En aquells moments, en aquestes dècades 1950 i 1960, tot i que hi ha algunes veus que apunten o que alerten contra el canvi de residència dels propietaris que passen a viure a la ciutat, en aquells moments la preocupació no era tant l'abandonament residencial del camp per part dels propietaris com la necessitat d'adoptar una actitud proactiva, més dirigista, més intervencionista, per tal d'aconseguir modernitzar les explotacions i reforçar sobretot la seva posició davant dels treballadors i els altres agricultors. En aquesta direcció, durant aquestes dècades, es van desenvolupar diferents tipus d'iniciatives i n'hi ha tres que val la pena destacar. La primera és que és difícil determinar quantes, però un nombre significatiu de finques, d'explotacions, de masos, els propietaris van animar a convertir-les en explotacions de gestió directa. Això vol dir gestionades directament pel propietari, sense un masover, bé en primera persona, bé a través d'un administrador. Aquí ja hi podia haver-hi les dues formes, però totes gestionades directament i gestionades amb mà d'obra assalariada. Aquesta era una decisió important, fer el pas de les formes tradicionals de la masoveria a la gestió directa, perquè requeria generalment una inversió important de capital i requeria també resoldre molts problemes d'organització i de disponibilitat de la mà d'obra. En tot cas, ja he dit abans que desconeixem quants varen engrescar-s'hi, però tenim documentades unes quantes experiències, totes elles amb resultats molt negatius, econòmicament negatius. Una segona iniciativa va ser la creació de centres de capacitació agrària, com la Granja Escola de Fortianell, que havien de formar a una nova classe de capatassos. Ni deien majordoms, però eren capatassos, que poguessin estar al capdavant d'aquest nou model d'explotació agrària alternativa a la masoveria, perquè poguessin dirigir a tota una plantilla de treballadors assalariats. Finalment, una tercera iniciativa va ser la modificació dels pactes de masoveria, en la mesura que no totes les finques passaven a ser explotades en règim directe, doncs es plantejaven la modificació dels pactes de masoveria per tal de permetre aquesta major intervenció del propietari i permetre una modernització de les explotacions. En aquest sentit, Francesc de Romà, que era un defensor de l'explotació directa, també advocava i va presentar diversos models de contracte de reforma del règim de parceria i d'arrendament de masoveries. Amb això arribem a les dècades de 1880 i 90, quan tot aquest projecte modernitzador i de signe capitalista dels propietaris rurals del 19 dona un tomb. Dona un tomb en un moment en què comencen a produir-se diverses crisis, solapen diverses crisis que afecten de diferent manera diferents cultius. És el moment d'erupció de la fil·loxera, és el moment de l'arribada massiva de cereals barats procedents d'altres continents gràcies a la revolució dels transports, d'educació de vapor, i és el moment en què comencen a difondre substitutius sintètics de l'oli d'oliva per usos industrials més alimentaris. Aquests tres processos que coneixem amb el nom de crisi agrària i secular, que són diverses crisis que solapen, alteren les condicions en què s'havia desenvolupat l'agricultura catalana fins aleshores i la forma com s'havia anat produint aquesta integració als mercats. Aquí s'hi ha d'afegir també la memòria de les inestabilitats polítiques que obre el 68 i que culmina la tercera carlinada, que van tenir una especial incidència en l'experiència d'alguns dels autors dels quals avui parlem. En general, les tensions d'aquells anys van ser traumàtiques per molts d'aquests propietaris i van donar pas a una reacció fortament conservadora que va frenar la predisposició als canvis i que va frenar tota aquesta fase d'experimentació en la gestió de les explotacions que es percep fins aleshores. La Guerra Carlina, a més, va intensificar la fugida del camp de molts propietaris rurals quan deixar les seves pairalies per anar a viure a la ciutat. Aquest és un procés que ve d'abans, però que s'intensifica sobretot en aquest moment. I no és estrany que sigui en aquest moment quan el tema de l'absentisme es converteixi en un problema important que té el seu reflex en la literatura més publicística i més econòmica o més socioeconòmica i més política dels propietaris, però també en la literatura. Per ser nou, era un Moradell i és el voltant del carrelatcentisme. Si em permeteu la digressió, és curiós que s'agnova el carrelatcentisme dels propietaris del tema central, o un dels temes centrals, no utilitzi en cap moment aquest terme, el terme d'absentista o d'absentisme, i tampoc hi apareix en l'Aaron Moradell. El terme absentisme o absentista és un terme relativament nou en la llengua catalana. No comença a utilitzar-se de manera important fins a la dècada de 1890. És un terme que prové de l'anglès, d'una obra d'una novel·lista que es deia Lady Morgan, que el 1905 va escriure un absentisme, una obra amb aquest títol, que es referia a tot el problema irlandès, dels propietaris que vivien a Anglaterra i eren els carrotinets que posseguien la major part de les terres i les finques angleses. Aquest és un tema major de la història irlandesa, que va donar nom a aquesta paraula, que després va passar al francès, i el català és el primer indici que he trobat és del Salvador Samper i Miquel el 1979. Llibret sobre Barcelona, que apareix del terme, i de fet no trobo que es comenci a difondre fins a la dècada de 1890, quan una broma empordanès, Vergés i Almà, l'utilitza en un article de La Vanguardia, i després comença a haver-hi, a partir d'aquí, altres referències que es van repetir. És un problema que sobrevola la literatura rural, o la literatura muntanyenca, com li vulguem dir, però el terme no hi apareix. Segurament per la càrrega ideològica que portava implícita, penso jo. Aquest problema de la migració dels propietaris en les dècades de finals del segle XIX s'hi afegeix l'inici del procés de despoblament rural. Fins aleshores el món rural havia patit més aviat una situació de sobrepoblació relativa, d'abundància de mà d'obra, de disponibilitat de treballadors. Això comença a canviar les dècades finals del segle XIX, i aquesta situació d'inestabilitat i de crisi ho va intensificar pas per una. Les zones que primer es van veure afectades per aquest moviment de despoblament van ser sobretot les comarques de muntanya, més per dir que la Garrotxa entre 1860 i 1900 perd el 18% de la seva població. I si afegim Olot, en perd més. Perquè Olot encara perd més població en aquest temps. El primer efecte d'aquest canvi de tendència va ser la migració dels més joves cap als nuclis industrials, on els salaris eren més elevats. I després vindrà la migració de famílies senceres i l'últim esglob, el que descobrirà més tard, serà el tancament de cases, l'abandonament de masos. Tot plegat, en tot cas, tindrà repercussions sobre els salaris agraris i repercutirà en també les pautes de contractació de Mossos i jornalers, que comencem a veure com van disminuir, cada vegada hi ha més Mossos i menys jornalers contractats en els masos, ja siguin contractats per propietat, ja siguin contractats per usuaris. A les dificultats d'aquesta conjuntura econòmica i d'aquestes pèrdues demogràfiques, jo crec que encara s'hi ha afegit un tercer element que altera molt els propietaris en aquest moment, que és la promulgació del sufragi universal masculí al maig del 1990. Sembla un moment de tensió social, l'evolució dels preus, la mort dels ceps, la fi dels contractes de rabassa morta, i aquí arriba i aterra el sufragi universal masculí, que significa un pas més endavant en el deteriorament dels mecanismes de control social que tenien els propietaris. Això va afectar, pot ser no tant a les comarques de muntanya, pot ser més a les comarques antípodes. La principal resposta que l'IACSI, com a representant dels propietaris, va donar a aquest escenari va ser, i amb això ja entrem a l'últim període, va ser l'intent de recompondre els equilibris perduts a través de l'associacionisme gran. Varen abocar-hi molts esforços que es varen concretar durant la tercera i última etapa en què comença l'exposició, i es varen concretar en un model associatiu que tenia un esquema piramidal format en la base per moltes associacions d'àmbit local o comarcal i liderat en la punta per l'IACSI, com a gran representant dels, no només de la patronal, que això sempre ho ha estat i encara ho diu, sinó dels agricultors en general. El principal instrument per vertebrar-ho va ser la Federació Agrícola Catalana Balear, i a escala local primer es va vertebrar o es va organitzar a través de cambres agràries, i a partir de 1906, quan la legislació va permetre, es va vertebrar a partir de sindicats agrícoles. I aquí hi han uns agents importants en tot aquest procés de creació de sindicats agrícoles van ser els rectors i els capellans de molts pobles que, inspirats per la encíclica Rerum Novarum de Pio XIII, doncs varen animar o com a mínim conduir a bona part dels seus congelatants en aquest procés de creació d'entitats sindicals. A diferència del model associatiu del segle XIX i del propi IACSI, que eren molt exclusius, aquestes associacions del segle XX pretenien ser interclassistes, de vegades amb èxit molt limitat en aquest punt, però volien ser interclassistes per tal de garantir el control social dels propietaris. I això ho feien a canvi de la prestació d'un seguit de serveis als agricultors que anaven des del crèdit, les compres cooperatives, la transformació de la producció, la seva comercialització, etc. Curiosament, el món del cooperativisme i del sindicalisme agraris, que és molt important i que no redueix només el que gira entorn del viatge, sinó que va molt més enllà, pel que conec és un món que té molt poca presència en la literatura realista catalana. En tot cas ja m'ho desmentireu, però de les meves lectures aquí hi trobo un punt. I el sindicalisme i el cooperativisme van ser molt importants i van ser un vector de transformació i de difusió del canvi tècnic en el camp català. Que aquest és un procés molt important durant aquest període del primer terç de les primeres dècades del segle XX. El sector agrari, després de la crisi secular, va haver de canviar molt, va haver d'adaptar-se tècnicament, productivament, de manera accelerada, i el sindicalisme i el cooperativisme van ser un vector important en aquest procés. Els propietaris hi van participar a títol individual o bé a través d'aquestes associacions, tot i que certament no en van ser els únics protagonistes. Més aviat, el que en termes generals s'observa és una reculada dels vells projectes d'intervenció més activa i dirigista dels propietaris cap a actituds de retraïment i de certa posició rendista. Sobretot si ens cenyim al món dels masos, hi trobem una mica aquest procés de renúncia majoritària als projectes d'explotació directa. Un dels principals factors, per donar-me a poder, venen dos més. Un dels principals factors que va influir va ser l'evolució dels preus. Tot i que nominalment a finals dels anys 90 s'atura la davallada dels preus dels cereals, i això es pot veure en el primer tram del gràfic, sobretot en la línia vermella, que és la dels preus nominals. De fet, en termes reals, si descomptem l'inflació, que és l'important, perquè és el que ens dona la capacitat de compra o la capacitat d'intercanvi d'un hectòlitre de blat, si descomptem l'efecte de la inflació, el que observem és que la trajectòria del preu del blat continua anant a la baixa. Per tant, vol dir que el preu del blat va baixant més o puja menys que tots els altres preus. I això es va intensificant al llarg del primer terç del segle XX. Aquesta baixa dels preus reals exerceix moltes pressions sobre les explotacions agràries en un moment en què ja estaven molt integrades al mercat i que depenien, per tant, dels preus per a la seva reproducció. I això desencadena tot un munt de reaccions per intentar transformar les explotacions i adaptar-les a les noves circumstàncies. Es podria pensar que en aquestes circumstàncies els propietaris van tenir l'ocasió d'agafar les regnes del procés de modernització i posar-se al capdavant de les finques, però el que va succeir, ja dic, va ser el contrari. Va ser una evolució cap a un rendisme agrari més simple. Aquesta renúncia s'explica, evidentment, per l'evolució dels preus, però també per altres factors. En part s'explica per les pressions dels mateixos masovers i arrendataris, que de manera creixent doncs, demanaven transformar les passeries tradicionals en un altre sentit del que havien volgut els propietaris agraris mig segle abans. En molts casos el que reclamaven els masovers era convertir el contracte de masoveria en un arrendament monetari. El contracte habitual era a parts de fruit, on els propietaris repartien la collita una vegada que aquesta ja s'havia produït. Això vol dir que es repartien també els riscos. Amb un contracte d'arrendament monetari, l'arrendatari paga per anticipat i paga una quantitat fixa. Això vol dir que assumeix tots els riscos. Però els agricultors estaven disposats, o molts d'ells, a assumir aquest risc a canvi de tenir una major capacitat per respondre als nous reptes d'aquesta conjuntura agrària. La renúncia dels propietaris també té a veure amb l'evolució dels salaris agraris. Hi havia hagut una primera fase d'augment salarial a la dècada de 1970, però el que succeeix a partir sobretot de la segona dècada del segle XX no té precedents. El salari nominal, que és el que està en vermell, creix espectacularment, el salari real no creix tant, i deduïm l'efecte de la inflació, però també creix, i creix de manera significativa. El salari, el treball s'encareix molt, s'encareix fins al punt de fer inviables moltes experiències d'explotació de treball assalariat. Finalment, la tercera raó que explica aquesta renúncia dels propietaris a un altre model d'explotació més directe és la caiguda de la renda de la terra, que era la base econòmica que sustentava els propietaris agraris, i des de aproximadament 1880 començava a veure com la renda agrària va caient. Aquí tenim un exemple, que és el patrimoni brut, que és el patrimoni de la dona de l'arquitecte Rafael Masó, que entre 1990-95 i la dècada dels 30 es redueix de l'ordre d'un 35%. Un 35% cau l'ingrés, la renda que obtenen del patrimoni. L'ingrés agrari global, el que s'havien de repartir agricultors i propietaris, com a efecte d'aquesta vegada dels preus, cada vegada va sent més limitat i cada vegada és més feixuc el pes de la renda pels agricultors que l'han de pagar, i alhora cada vegada és menys suficient pels propietaris per mantenir el seu nivell d'ingressos i a part d'això per mantenir el seu tren de vida. A partir de la tercera dècada del segle, molts propietaris ja comencen a ser conscients que les seves rendes eren insuficients per continuar portant l'estil de vida dels seus avantpassats. L'estil de vida dels seus avantpassats era un estil de vida en què els rendistes no treballaven i que hi tenien la cacera com a activitat central i com a signe de classe. Això ho veiem molt bé en la literatura rural i sobretot en el portal Marí del Marquès de Cans, que és una novel·la molt recomanable, però el tema de la cacera és l'element central, és el lema al voltant del qual giren moltes de les actuacions de la trama. És a la dècada dels 30 que comença la transformació de la figura social del rendista agrari, la transformació que s'intensificarà després, però que ja comença en aquest moment. I comença en un moment de confrontació social. L'IACSI i les associacions patronals, en aquest moment de confrontació social, reaccionant a la defensiva. Però la qüestió important és que bona part dels vells propietaris rendistes ja havien assumit que la seva posició havia canviat i ja havien assumit que s'havia debilitat la base econòmica del seu estat. En alguns casos, aquesta assumpció, aquesta necessitat d'ells mateixos transformar la seva posició, passarà per buscar oportunitats d'inversió més lucratives per continuar vivint de renda. I el món capitalista oferia altres oportunitats. Particularment les inversions immobiliàries en el món urbà, l'inversió en pisos, en cases, en funcions urbanes, I també la possibilitat d'invertir en deute públic o en obligacions de grans empreses, que convertir-se en rendistes capitalistes. En altres casos, la transformació de la figura social de la hisendat va passar per la seva conversió en professionals liberals, advocats, metges, farmacèutics, arquitectes. Si fins aleshores els estudis universitaris havien estat la via de formació no dels hereus sinó dels cleristerns, l'Església havia estat abans, les professions liberals ho seran a partir de mitjans del segle XIX, des d'inicis del segle XX cada vegada seran més els hereus que tindran estudis universitaris i que s'acabaran dedicant a aquestes activitats professionals i per tant canviarà també la perspectiva que tenen sobre el seu patrimoni. El patrimoni deixarà de ser la base dels seus ingressos, passarà a ser un element secundari de la seva base econòmica i també secundàriament passarà a preocupar-los. Bé, fins aquí pot ser més allargat una mica una síntesi molt apretada i estilitzada d'aquest vol dels propietaris sobre les seves finques, d'aquesta percepció de les preocupacions i els projectes que els propietaris varen tenir sobre els seus patrimonis a partir una mica de la premissa que és el grup social d'on aconsegueixen bona part dels escriptors que produeixen aquestes novel·les muntanyenques i que en certa mesura, però només en certa, reflecteixen. Moltes gràcies i no sé si ara hem de donar pas, no he vist cap senyal.
Ara ho farem. Però podem aplaudir primer.